Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en les matemàtiques i les matemàtiques a casa. No només a casa, però sobretot a casa. I per fer-ho ens acompanyen la Mar Cascalló. Molt bon dia, Mar.
Bon dia.
La Mar és directora de projectes d'infantil i primària de l'Escola Pia Balmes. També estem amb en Pol Landman.
Hola, bon dia.
Pol. En Pol és matemàtic, codirector d'Explorium, que és una associació de lleure científic i sinònim de diversió.
Podria ser.
Matemàtiques i diversió, eh?
Matemàtiques, ciències...
Això és màgia.
Diversió és important.
I també estem amb la Mariona Olivella. Hola, Mariona.
Hola, bon dia.
La Mariona és membre d'Explorium, és biòloga, estàs estudiant física, apassionada de les ciències, dius, entenc que aquí tothom, i també has estat vinculada a l'educació en el lleure, per tant veurem com és això de lleure, matemàtiques... Perquè què passa amb les matemàtiques? Segueixen amb tan mala fama, Mar?
Sí, les mates porten mala fama. Porten mala fama perquè tots parlem, o molta gent parla malament de les matemàtiques. Quan li expliques a algú és que em costen les matemàtiques, clar, les matemàtiques són difícils. Mm. Llavors, el missatge les matemàtiques són difícils es repeteix moltes vegades, els nens els senten moltes vegades i això d'alguna manera va calant. I sembla que siguin difícils, que no tenen per què.
Aquesta pregunta, Mariona, no és trampa? Però com és que has estudiat biologia, que estàs fent física i que no has triat mates?
Jo també em pregunto una mica. Doncs des de ben petita que sempre m'han agradat moltíssim les matemàtiques, el pensament matemàtic en general, i bueno, també m'agrada molt la biologia i les ciències en general. Llavors vaig començar fent biologia, també, o sigui, ho vaig començar fent com per fer temps, perquè jo realment volia fer música, però... que
Està molt lligada a la música i les matemàtiques.
Sí, 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 moltes ciències vaig veient. Però sí, vaig començar biologia, també perquè biologia en si m'encanta, i durant tota la carrera sempre anava pensant com que em falten mates, em falta una mica algo que impliqui pensar en matemàtic. I o sigui, vaig deixar les matemàtiques a primer de carrera i ja està, la resta era com aplicar i ja està. I vaig acabar la carrera i va ser, bo, encara tinc aquesta espineta de fer alguna cosa matemàtic, i física ho veia molt com punt mig entre les mates i l'estudi una mica, si biologia és l'estudi de la natura, de la biodiversitat, de tot això, i física em semblava una mica relacionat. Era una mica un punt mig entre estudi de la realitat i les matemàtiques.
Mm-hmm. Hem donat per fet, i a més tu deies, no, Marc? Sí que passa. Encara hi ha molta gent que diu que les mates, que quin rotllo, però jo crec que molta de la gent que arriba a Explorium o ja va amb una altra idea de les mates, o si creu que són un rotllo, canvia.
Doncs una mica aquesta és l'experiència que tenim. Quan la gent... Escolta, que vas a fer matemàtiques, hi ha gent que això ja pues, li encanten les matemàtiques i entra a tope, no? Però hi ha gent que quan escolta que el que vas a fer són matemàtiques ja es posa una mica de cul. Però el que és guai és quan aconsegueixes ficar les matemàtiques sense que el nen, l'adolescent, el jove, l'adult sàpiga que estan venint i aleshores es posen allà a tope, els agrada fer el que estàs proposant i després se n'adonen que són matemàtiques. I aleshores en aquest moment diuen, ostres, pues, potser les matemàtiques també poden estar bé.
I per què creieu que encara costen, per exemple, a l'escola, no? Això que deies, bueno, sí, sempre hi ha gent que li agrada molt les matemàtiques, però aquest que es dona per fet, que és complicat... Que...
Ja et dic, eh? Hi ha molt missatge de que les mates són difícils i que si tens dificultats amb les mates és el més normal i no es dona importància a tindre dificultats amb les mates, així com sí que es dona a vegades si tens dificultat amb la llengua, tothom entén que això serà un problema. Amb les mates passa el mateix, perquè les mates estan al voltant de tot arreu en el nostre món, ens envolten i, per tant, són importants. Jo el que deia el Pol, que m'ha agradat molt, és... Jo crec que les mates es poden fer divertides quan a vegades no et dones compte que estàs fent mates, no? I si aquí parlem una mica de què poden fer les famílies, poden jugar sense tindre la sensació que estan fent mates i segur que fan mates, no? Vull dir que les mates les podem fer sense l'estigma que tenen les mates.
Llavors, les famílies sí que es poden convertir en aliades perquè agradin més les matemàtiques?
Totalment. Jo penso que sobre això que deies, Mar, com que sí que és important aquesta part de poder fer matemàtiques sense que se n'adonin, no? Però el que seria encara més guai seria arribar al punt en el que has començat fent matemàtiques sense que se n'adonin, es reflexiones i efectivament són matemàtiques i de la propera vegada pots fer matemàtiques i que sàpien que estan fent matemàtiques i que els agradi, no? I que desenvolupin aquest gust per aprendre matemàtiques, per pensar matemàtiques, no? I aquest canvi de cultura envers les matemàtiques jo crec que pot ser molt, molt reforçat des de la família.
Estem parlant de matemàtiques a l'escola de família. Com ho podem fer a casa perquè les matemàtiques estiguin presents i la canalla s'adoni que estem envoltat de matemàtiques, no? Per exemple, la Clara Grima, divulgadora, bueno, professora de matemàtiques, universitària, però divulgadora científica també de les mates, no? Té un llibre que és Les matemàtiques estan en totes parts, és una cosa així, que diu quan et lligues els cordons de les sabates, hi ha no sé quantes combinacions... O sigui, clar, estan a tot arreu les mates.
Estan absolutament a tot arreu i tenen molta gràcia, no? Aleshores, és que realment, o sigui, un va pel carrer i haver girat cap aquí o haver anat recte, doncs et canvia el temps que arriba fins als llocs i quan tu comences a preguntar-te coses de matemàtiques a tota l'estona, doncs veus que estan a tot arreu. A l'Eixample, què és millor? Creuar semàfors i començar a fer L's per anar en escala o fer el màxim recte i després girar?
Ja saps la resposta?
Doncs no, és una pregunta que se m'ha acudit ara, pensant,
no, perquè jo
venint cap aquí.
Amb les L's, Sant Frans, els has aprofitat.
Amb les L's, pensant que aprofito els semàfors.
Sí, jo també penso en com... O sigui, jo crec que aprofitar les L's és una bona idea. Si vas recte, l'única bona idea és si et saltes allò del xamfrà.
Clar, sí. No. Sí. Us demanen ajuda les famílies a l'escola?
Les famílies a vegades demanen ajuda sobre activitats concretes que s'estan fent a escola. Mm. Poques vegades, i és una llàstima, ens demanen ajuda sobre com fer que a casa puguem fer mates d'una altra manera o puguem gaudir de les mates o podem començar a fer coses xules a casa, que és molt simple perquè, com ella ha dit, estan a tot arreu, des de comptar a quina hora t'has d'anar a dormir si t'has de llevar a l'hora, a jugar amb els nens a buscar formes pels carrers, formes geomètriques, a buscar patrons que n'hi ha en el terra o en estampats. N'hi ha moltes coses que poden fer. Però les famílies ens pregunten més per estratègies de càlcul, per com és fet l'algoritme, per com...
O sigui, són pràctics. No estan pensant tant en...
No.
En l'amor a les matemàtiques.
No, ja tenen per fet que com que les mates són difícils i el meu fill li està costant, pues, millor que aprengui a fer l'algoritme, perquè ara els feu una mica diferents, no? Els algoritmes, per exemple.
Com abans comencis a estimar-les millor, no? O sigui, quan abans gaudeixis, perquè a més les matemàtiques són acumulatives.
Aquí tenia una mica de debat.
Sí. La Mariona i jo estàvem parlant d'aquest tema.
No són acumulatives o què?
Bueno, hem decidit una altra paraula, no, Mariona?
Ai, com li dieu? Sí.
Bé, bueno, que al final les matemàtiques és una cosa que has d'anar construint, no? Mm-hmm. I creiem que potser constructives és una cosa més...
Val. I ara és molt positiu.
Amb el sentit aquest sí. D'acumulatives, com que tu vas posant conceptes dins una
com
bossa
si
i vas
res.
Acumulant dins una bossa,
clar.
Però en el moment en què aquests conceptes es van relacionant, vas construint.
I que sempre has de construir una bona base per poder anar avançant, no? Que acumulatiu podria ser com... Agafes un concepte, aquest el tens, agafes un altre, no? Com si fossin coses més separades.
Sí, això és molt més enriquidor, constructiu, que bé. Com podem canviar la mirada? Perquè està clar que qui pensi que són un rotllo, que això és només per l'escola, s'equivoca, no? Per tant, com canviem la mirada perquè comencin a, o puguin gaudir amb les matemàtiques?
Clar, jo crec que la primera part seria adonar-se de que quan parlem de les matemàtiques a l'escola... Potser no estem parlant directament de resultats matemàtics, no? O sigui, tu quan estudies matemàtiques a la universitat, bueno, en realitat tampoc. Els resultats matemàtics són una cosa que, bueno, està molt bé, però el que realment té gràcia és el pensament matemàtic, la manera de pensar les matemàtiques, l'actitud matemàtica, no? La manera de mirar el món i de pensar, no? Aquests raonaments lògics, aquestes comparacions, aquestes... Aleshores, si quan nosaltres volem educar en matemàtiques, el que... volem aconseguir no és aprendre't molt bé l'algoritme de la divisió i si quan fas la caixeta l'has de posar aquí o si fas fraccions i les divideixes, multipliques en carmeleta, això ens és igual. El que ens importa és aprendre a pensar. I potser canviar aquesta mirada ja a casa de que el que estem buscant és aprendre a pensar pot ajudar a també doncs, perdre-li la por des de casa a les matemàtiques i dir, bueno, doncs a casa potser doncs, no ens importa tant arribar a entendre cada concepte, sinó que el que volem és tenir una actitud més matemàtica a la vida, una cultura més matemàtica.
I com s'aconsegueix això?
Doncs està amb els ulls oberts, buscar també referents, buscar idees, demanar al teu voltant com, què podries fer. Tu podries anar per la vida intentant posar-te jocs, no? Ara mateix des d'aquí per la finestra veig un cotxe que té la matrícula 4469. Doncs com podria combinar aquests números per fer un resultat que m'agradi, no? I això de sobte es converteix en un joc que el pots fer cada dia quan vas pel carrer. Quan de anar fent coses d'estimacions, no? Ostres, aquí aquesta botiga està plena de taronges, quantes taronges deu haver-hi aquí? I no volem el resultat exacte, no volem el resultat precís, sinó començar a fer-te preguntes sobre el teu entorn i intentar entendre com són les coses.
Si es comença quan som més petits, és més senzill? Aquestes ganes de jugar?
Sí, evidentment. Quan abans comencis, això és una construcció i, com han dit ells, no? Les matemàtiques es relacionen amb diferents conceptes. Llavors, tu comences a poc, però si tu des de casa ja sempre li fiques la mirada matemàtica i els fas descobrir que hi ha coses que es repeteixen o fas estimacions o els hi fas fer petits càlculs que puguin arribar. És que hi ha mil coses que podem fer des de casa, no? Llavors, amb els petits, jugar amb conceptes matemàtics, els números, però també l'espai, també les formes. Hi ha moltes coses que es poden fer, efectivament.
I també, com anant més una mica a l'arrel, el que parlàvem al principi, de no tenir una concepció negativa de les matemàtiques, de que és veritat que potser a les famílies els hi costen les matemàtiques, el que sigui, però que no sigui com que passi a... O sigui, al final, quan són petits, és quan creen l'imaginari que tindran de la vida. I si aquí des del principi els hi vas dient com, les matemàtiques són difícils, o potser no són difícils per mi, perquè jo com a persona adulta m'he dedicat a les matemàtiques, a la ciència i tal, però si tu ets una persona petita que no se't donen bé les mates, no passa res, no ets una persona de matemàtiques. Com també aquest encasillament de... ets de matemàtiques o no, també limita bastant.
Sí, no? O ets bo pels números o ets bo per les lletres, quan et podria interessar tot i ser més o menys hàbil, no?
Clar, clar. O sigui, a tothom jo crec que li pot interessar tot i, de fet, el tema de que les matemàtiques li poden interessar a tothom és una cosa que jo tinc claríssima. O sigui, jo sempre ho penso quan la gent celebra els 50 anys, celebra els 10 anys, celebra coses així, penso, li acabes de donar importància a un número que no sé com és que has decidit que el 10 t'agradava. Però també hi ha aquest punt d'atrevir-se a deixar que les coses passin, no? I quan estem en família, doncs, per exemple, podem jugar a qualsevol joc, no? Et poses a jugar al parxís i en el parxís com t'estàs creant una estratègia. Quan et poses a jugar a cartes, tens una estratègia. L'altre dia, al bar, estava assegut i al costat hi havia un munt d'adults i un nen petit, i el nen petit tenia una cosa que és el polidrom magnètic, que és com polígons magnètics que els pots enganxar per fer construccions. I el nen estava allà jugant i s'ho estava passant increïblement bé, però és que hi havia un dels adults allà al costat que estava flipant amb allò, estava vivint els millors moments de la seva vida amb tot allò, i el nen s'ho passava encara millor quan la persona al costat s'ho estava passant encara millor, no? I aleshores li aconseguia transmetre aquesta passió, aquell gust pel que estava passant allà, i aquest transmetre la passió és del més important, transmetre el gust per les matemàtiques, i aquí és on hem d'anar en compte, jo crec, a les famílies, no? Si tu ets un pare, una mare, qui sigui, una família que has tingut una bona experiència en les matemàtiques, doncs perfecte, perquè això li transmetràs als teus fills o a les teves filles seguríssim. Però si has tingut una mala experiència, allà és on has de dir, vale, jo no vull que el meu fill o filla passi pel mateix. I per fer-ho, doncs potser he d'ocultar aquesta mala experiència, no? I he d'aconseguir acompanyar-lo des d'una mirada molt positiva, i si jo no sé fer les coses que em planteja, doncs l'acompanyo a fer-li preguntes, no? A dir com, ostres, a veure, explica'm el que sí que entens, el que sí que saps.
Clar, el que deu passar moltes vegades amb les famílies és que hi ha noves maneres de sumar, de portar les multiplicacions... I potser és una oportunitat de dir, explica'm com ho feu, i llavors tu també aprens, no? O sigui, aprenem junts.
Esclar, l'escola s'ha plantejat, ja fa temps que s'està plantejant com fer les mates més més pròximes als nens, que els nens pensin més, que hi hagi pensament matemàtic, que no sigui només la reproducció mecànica d'unes operacions com passava, per exemple, als anys 80-90, que es tendia a fer més algoritme i ja està. Llavors, les operacions, els algoritmes, s'intenten fer com més transparents. I per transparents volem dir que es van entenent tots els processos que van fent. I aquí sí que hi ha moltes famílies que pregunten, però com ho esteu fent? I hi ha gent que col·labora i ràpidament et demana ajuda i hi ha gent que és molt reàcia a canviar coses, perquè els canvis sempre costen, no? Però vaja, jo crec que sí que l'escola està intentant fer un pas endavant per fer les matemàtiques d'una manera diferent de com es feien fa un temps, per fer-les més comprensibles.
I aquest diferent com és? Més manipulatives?
Hi ha molta més manipulació. Es passa primer pel subjecte, objectes, per poder arribar a conceptes abstractes.
O sigui, que tu no t'hagis d'imaginar que és un 1, sinó que tens una unitat d'alguna cosa que estàs tocant.
La base 10, per exemple, ajuda a entendre el que són les unitats, les desenes, els números, o material manipulatiu, simplement, i comptar. Vull dir, hi ha moltes coses que ajuden a crear el nombre, manipular, experimentar, fer evident com has pensat allò, com has arribat fins allà. Això és molt important, no? I perquè això ajuda a que un nen t'expliqui què ha pensat. I aquí és on apareix el pensament matemàtic. I aquí és on el del costat, que no ho havia pensat, se li encén la llum i diu això era una bona idea, no? I ens podem acompanyar, no copiar, sinó agafar idees, perquè les idees ens enriqueixen a tots.
Quan se us encén la bombeta i decidiu que voleu fer lleure científic i crear Explorium?
Doncs, bueno, això ja va ser fa 11 anys, que ho va fer, com es va crear amb la Laura Morera en aquell moment, i venia a ser una cosa, una situació semblant a la que tenim ara, d'un munt de gent molt motivada i apassionada per la ciència i per les matemàtiques, i molt apassionada també per l'educació, i que se n'adona que la ciència, les matemàtiques, la tecnologia ha d'arribar d'una altra manera als infants perquè la puguin viure d'una manera significativa, d'una manera experimental, que tinguin experiències de veritat. No? I aleshores és quan es crea Explorium, que vindria a ser una mica com si fos, fins a cert punt, un esplai de la ciència, un esplai de les matemàtiques. És un lloc on la gent es pot trobar de diverses maneres. Poden venir a fer colònies científiques, colònies matemàtiques, extraescolars, després de l'escola, on tu no estàs allà apretat pel currículum, per exemple. El currículum és una cosa que ens pot donar com molta llibertat, també, perquè ens dona com coses que agafar-nos, les competències que volem treballar, però potser també et pot apretar. Doncs el que nosaltres plantegem està fora del currículum, per tant, també és un espai similar al que viuen les famílies. Les famílies a casa no estan amb el currículum, no? I que et permet tenir temps per jugar amb la ciència, jugar amb les matemàtiques, i que tu pots plantejar situacions, plantejar reptes, ho fem molt a partir de reptes, i a partir d'això començar a créixer. I el bo de no tenir el currículum, que això, repeteixo, és també el que passa a casa, no? Que no tens el currículum, el que et permet és que si de sobte, a partir d'aquests reptes, a partir d'aquestes situacions, d'aquests materials, sorgeixen preguntes dels infants, pots atacar-les, no? I pots seguir pel camí que ells mateixos marquen. Aleshores, ens agrada donar aquesta llibertat per poder explorar les inquietuds matemàtiques i científiques que tots i totes tenim a dins, en realitat.
Mariona, tu que ets la més jove de la taula, creiem, l'hem encertat, que sí. Tu has estat a l'altra banda? Has pogut fer colònies científiques, matemàtiques, o no et va enganxar?
Sí, colònies, així com a concepte de colònies, mai n'he fet, i és una que mai és encantat. El que sí que, o sigui, jo de petita anava a un esplai, vaig estar monitora d'esplai, i després això seria com a educació en el lliure, però clar, no era el meu estil de tema de ciència. Però a l'escola sí que hi havia tot el tema de concursos matemàtics, de proves cangur, copa cangur, proves d'esprint, tot això sí que hi he anat participant. Però sempre una mica des d'educació formal, com mai he tingut com l'oportunitat aquesta de fer-ho a fora.
Mm-hmm. Aquestes proves, per exemple, les proves cangur, que n'hi ha diverses, no de cangur, vull dir, proves matemàtiques... Sí. Mm-hmm. És un estímul, oi, per la canalla que li agrada les matemàtiques?
Evidentment, és un estímul. A més, són jo crec que les proves cangur els hi presenta les mates d'una manera diferent de com te les presenta l'escola habitualment pel currículum, no? Et dona, treballa molt més tota la part d'espai, tota una part diferent de patrons, que no, a vegades no es treballen tant perquè no et surten directament en el currículum que et parli d'allò. són un estímul sobretot per a aquells alumnes que busquen més amb les mates. A més, els alumnes més bons els hi donen de premi les colònies aquestes. Em sembla que són els 15 millors de cada edat o els 10.
Sí, els 15 millors de cada curs guanyen poder a unes colònies matemàtiques que ens inventem cada any des d'Explorium. I si no, pots venir igualment, però pagant. Però...
I sé de nens que es preparen les cangur per intentar entrar i sé que si no també s'hi poden apuntar, aquestes colònies.
I si no,
però...
pregunten, si l'any que ve no guanyo...
Pots anar a les colònies.
Les colònies. Diríem que les famílies tenen molt present que cal acompanyar la canalla amb la lectura, no? En parlàvem abans del programa, Marc. Llegir-los contes, explicar històries... Hauríem d'anar canviant, no? I fer això també amb les matemàtiques, que segur que hi ha molta gent que ja ho fa, no? Que fan la recepta i diuen, va, comptem els grams, el que sigui.
Clar. Igual que de la mateixa manera que ens posem a llegir contes, hi ha contes directament, contes matemàtics, no? Hi ha també com dins dels contes pot posar la mirada matemàtica. Si tu mires un conte del babar, de l'elefant, no? I pots mirar els colors d'aquell elefant i pots començar a veure doncs, de quins colors està pintat. Podríem com ara imprimir-lo en blanc i negre i pintar-lo d'una altra manera. Però també hi ha com altres camins que, semblants, no? Que seria posar-se a jugar. Posar-se a jugar, doncs, hi ha infinits jocs, no?, que en els quals, en quasi qualsevol joc realment estaràs tractant les matemàtiques, no?, des de jugar a jocs com el 7 o a jugar a jocs amb pedretes, que això són jocs que pots fer a tot arreu, de, doncs, tinc 10 pedres i n'hem de treure una vegada tu, una vegada jo, i jo ara en trec un, jo em puc treure una o dos, i tu també em pots treure una o dos, i que tregui l'última guanya. Aleshores, aquí t'estàs divertint i en realitat...
Estàs fent estratègia calculant.
Estàs fent estratègia total. No? Aquests són els jocs d'ànim, que si esteu a casa escoltant podeu buscar jocs d'ànim i allà trobareu un munt de jocs que l'únic que necessitareu serà pedretes per jugar.
O els jocs de Java, o els jocs de Digeco, o els jocs de Ravensger. Hi ha diverses editorials que tenen molts jocs de taula, que tenen molts components matemàtics. No cal que fiquem o llegir o mates, no. Podem llegir, podem jugar. A la casa dona temps per moltes coses, no? Llavors, ficar jocs de taula, agafar el costum de després de dinar, al cap de setmana, doncs un dia ens fiquem a jugar al que sigui, des del parxís, a un joc de taula, a un rumicúbic, a un... el que vulguis, no? Hi ha mil jocs, només el joc de taula i l'organització del joc de taula ja ajuda, ja és el primer pas.
I si no, també anant com el que comentava el Pol al principi, de tampoc et cal un material també per jugar, que hi ha molts jocs que pots fer de pensament i crec que, sí, que les famílies aquí poden propiciar molt de com aquesta cosa d'anar pel carrer i analitzar el carrer com un espai lúdic de aquí et pots inventar qualsevol joc. I com aquesta visió d'analitzar així la vida per part de les famílies com és molt interessant i és molt estimulativa, també és molt útil.
I anar despertant, no? Perquè abans dèiem les matrícules que tenen números i que tenen tres lletres i que pots fer paraules o fer una frase amb aquella lletra que és l'inici i que potser el teu fill o filla a vegades troba abans les paraules i una altra vegada troba una combinació de números.
Efectivament. Això... Jo, per exemple, un repte que sempre m'agrada, aquest no és en matrícules, aquest és un que et permet jugar tots els dies de l'any, no? Que és, tu agafes la data, avui...
És 8 del 3 del 25.
8 del 3 del 25, un dia molt important,
avui,
no?
Sí.
El dia de la dona. Aleshores, el 8 del 3 del 25, podríem dir que té el número 0, el 8, 0, 3, 2, 0, 2, 5. Doncs, per aquí al mig podries començar a posar signes, podries posar més, menys, divisió, arrel quadrada, el que tu vulguis. I en un lloc, l'igual. I has d'aconseguir que allò sigui veritat. Això t'ha donat un repte per avui, però t'ha donat un repte per cada dia a l'any.
I és possible que amb aquests números aconseguim un igual?
Mira, jo porto tot l'any intentant-ho i fins ara ho he aconseguit tots els dies.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. L'últim m'encantava. Aquest any, a més, és molt especial perquè és el 2025, que el 2025 té una propietat espectacular, que és que l'arrel quadrada de 2025 és 45. Sí. És un número quadrat. Aleshores, això ja et dona una cosa per jugar important. Això és un avantatge d'aquest
any. Aquest era el missatge de WhatsApp que tots els matemàtics compartien a principis.
Diferents formes d'arribar al 2025. Sí.
Mira, jo també et diria, per exemple, a vegades les famílies viatgem i anem amb nens petits a ciutats, se'ns avorreixen. Una idea, doncs tu vas pel carrer, els hi muntes com un passaport que han de trobar determinades formes. I quan les trien, doncs quan les troben, doncs tries, o vas a una pizzeria, o fas alguna cosa que a ells agradi, o a un parc, o el que sigui. Bueno, pues estan buscant les formes geomètriques en diferents llocs, i això ho pot fer amb nens molt petits.
Clar, estan distrets i desperts.
Estan distrets, desperts, estan fent mates, i tu t'ho estàs passant bé, perquè allò és com un joc més de, que podeu fer tots junts.
Segons un estudi publicat a la revista científica Science, les nenes a partir dels 6 anys es consideren a si mateixes menys talentoses que els nens. Aquest estudi és del 2017. Quan el buscava pensava, m'agradaria pensar que ara el 2025, no sé si perquè és l'any especial, però que ha canviat. Però almenys, segons aquest estudi, doncs això, a partir dels 6, menys talentoses, i també sabem que són molt més, molts més els nois i noies que es decideixen, els nois, més nois que noies, que es decideixen a estudiar ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques... A física són moltes noies, per cert?
Hi ha més nois, però bastant mig i mig. El que sí, a biologia sí que es veia molt més la diferència de tot dones, també perquè potser és una ciència més, no sé, més maca, no sé com dir-li, no? No és tan friqui, no té tant aquesta imatge de friquisme, però física sí que sí, està més masculinitzat.
Les tecnologies en general tendeixen molt a ser molt masculines, si va ser informàtiques o a telecos o enginyeries. La part científica està més mig-mig, científica, sobretot sociosanitàries. Les mates són una excepció, perquè fa un temps a les mates n'hi havia com un 50-50 i ara, pel que m'han dit gent que està estudiant mates, ara n'hi ha més nois, potser perquè les mates ara s'estan relacionant molt més amb les noves tecnologies...
I menys amb docència.
I menys amb docència, que abans les mates es relacionaven menys amb docència. Aviam, els nens i les nenes són iguals davant de les mates. Una altra cosa és com ells se senten, quins inputs els hi arriben amb ells, quins referents tenen, perquè els referents femenins en el món de les mates són molt antics i molt durs. Vull dir, és gent que li han passat coses molt difícils, i la gràcia, jo crec, d'un referent és tindre referents vius i que li estan passant coses que t'agradaria que passessin. Per això triomfen les jugadores del Barça, perquè guanyen. Fins que no han guanyat no eren referents, eh? I, per tant, falta visibilitat de dones matemàtiques que estiguin fent coses que estan molt guais. Vull dir que per ajudar a entendre moltes de les relacions estadístiques i molts sociogrames i coses que són molt interessants. Amb el Covid va quedar molt clar que era molt important tota aquesta part per entendre el món d'avui en dia.
A mi això és una cosa que em preocupa especialment, perquè és una cosa que puc veure molt clarament en el dia a dia, no? A mesura que, o sigui, tu veus, per exemple, els resultats de les proves cangur que dèiem abans, i jo recordo algun any que feia por, perquè tu arribaves allà a la gala dels Premis Cangur, que com a Explorium anem allà per explicar les colònies, i resulta que van pujar els guanyadors de les proves cangur de cinquè de primària. I era un any que, a més, per alguna raó, hi havia hagut molts més un superempat en primera posició. O sigui que no en pujaven 15, en pujaven com 25. Pues tots eren nois. Hi havia una noia. I encara era cinquè de primària. I això també ho hem vist reflexat a vegades en les pròpies colònies d'Explorium, que a mi és una cosa que em preocupa moltíssim, no? Perquè he vist anys on el grup de... Nosaltres quan fem les colònies d'estiu o a totes les etapes de vacances fem colònies científiques, tecnològiques, matemàtiques, no? Estem, li diem. Doncs en aquestes colònies hi ha grups d'edat, i el grup d'edat de les persones més petites, que a vegades, per exemple, primer i segon de primària o primer, segon i tercer de primària, hi ha hagut anys on hi havia només nois o quasi només nois. I a aquella edat, com pot ser? O sigui, aquella edat no és que el nen o la nena ha demanat de petit que es vol apuntar. Alguns sí que han dit vull apuntar-me a això, però en molts casos és directament la família. Aleshores, es veu claríssim que hi ha un problema ja directament que ve del que es planteja. I això és gravíssim, perquè és en aquestes edats on tu comences a formar-te les teves idees del que t'agrada, el que no t'agrada, quines barreres et poses, quines coses no són per tu, i ja mai més ho seran, no? I aleshores, com vas parlar amb la gent de 14 anys, i és com, ah, sí, sí, a mi les matemàtiques a primària m'encantaven, i ara també m'encanten. O la gent que a primària va decidir que no li agradaven, ja està, ja no els agraden.
Hi ha estudis que ho evidencien. Mira, si ens centrem en les matemàtiques, la bretxa de gènere amb les matemàtiques apareix als 8 anys i es va ampliant fins als 12, i ho evidencia un estudi de fa 4 anys, per tant, del 2017, fa 4, 2021, la cosa no ha millorat gaire.
Estem igual.
I a més és a Espanya, el va dirigir la Natàlia Ayuso, de l'Institut d'Investigació d'Enginyeria d'Aragó. I a aquesta data les nenes ja es consideren pitjor que els nens amb les matemàtiques i els exàmens els generen més angoixa, encara que potser treguin la mateixa nota. Però elles creuen d'entrada que són pitjors i pateixen molt més per l'examen. A primària ja es nota això, perquè com ell deia, és que són molt petits encara.
No s'hauria de notar, però no sabem per què. I mira que treballem perquè no sigui i es nota. A vegades les nenes són més insegures i menys creatives, quan en altres àmbits són supercreatives i per les mates la creativitat és important. I es treballa, s'intenta donar seguretat, però ja et dic, hi ha tota una societat que està donant missatges contínuament.
També està un tema com, més enllà de, deixant a banda el tema d'inseguretat, del tema dels estereotips, no? El que dèiem de que falten referents femenins i falten referents femenins atractius, com el que deia la Mar, com que la majoria de referents femenins que hi ha han patit, llavors com no, m'he de gust passar per això, però com que a més a primària i a l'ESO és molt important com una mica la imatge que dones a la resta. I si algú molt friqui de matemàtiques, típica persona estereotípica de... una persona que li agrada moltíssim les matemàtiques, això en noies queda una mica pitjor, no? No agrades tant a la gent si ets una noia...
És tristíssim.
Sí, sí, sap molt greu. I crec que això també diferencia molt, de que una noia potser agrada molt les matemàtiques i ho amaga i tot, saps? I després del tema d'exigència que fa que acabin estan com més insegures a l'hora de fer exàmens i a l'hora de fer qualsevol cosa d'un públic, no? O que et posin a prova.
Les proves Cangur de l'any passat, he mirat la classificació, que són públiques, no? No només els 15 primers, sinó tots, són aquestes proves de matemàtiques de cinquè de primària, segon de batxillerat, impulsades... Bé, està la Societat Catalana de Matemàtiques per aquí mig, tot i que no són l'origen. Els més ben posicionats són nois, en proporció sempre. Entre els 10 primers classificats, la gran majoria són nois i alguna noia que es cola per allà. Creieu que té alguna cosa a veure aquesta percepció que són... més complicades, que les noies són menys talentoses i que ja... O sigui, si tu ja penses això, quan et poses davant d'unes proves Cangur, tu no, perquè t'agradava molt, però deu hi haver-hi moltes noies que diuen, és que això no és per mi.
Hi ha noies que ja no es presenten. És a dir, nosaltres ho deixem com a voluntari, es presenta qui vol, i a vegades hi ha nenes que diuen, però tu també podries presentar-te ja, però no.
I al meu institut crec que hi havia bastant... O sigui, com no me'n recordo ben bé com era, però jo recordo bastant de veritat amb això. Nosaltres fèiem com unes sessions així durant el curs per anar-nos preparant, que era una mica l'excusa, la gràcia era com reunir-nos a alguns patis i fer mates. Però recordo bastant meitat i meitat, que sí que veig bastant vincle en el fet de, com que potser els nois tenen més exigència en cada bé i llavors esforçar més al màxim o no poden acceptar un... m'ha sortit malament. I no, i és com, al final ja es parla tant des de la societat com, bueno, no vals tant, potser és que hi ha més costum de, bueno, no passa res si no ho fas del tot bé, perquè ja, la gent ja em veu així, i llavors potser no hi ha tant aquest esforç a l'hora de resoldre un examen. Però, clar, com no sé a nivell de números, però jo recordo bastantes noies presentant-se, però sí que és veritat que després quan veus els resultats no és tan paritari.
Dèiem la importància dels referents. La diversió també és important? O sigui, un factor... Ja sé que sí, per currículum has d'aprendre determinades coses, doncs potser a vegades... És que...
Tot pot ser divertit, eh? Clar, no hi ha cap part del currículum que no es pugui fer divertida.
Clar, però fer poesia segurs. A vegades també pues, no sempre és divertit, no?
Home, també tu pots passar bé fent també, poesia, també, eh?
També. Però que entenc que no passaràs de quarts de nou a quarts de cinc, jijijaja. Vull dir que hi haurà moments que potser... no hi ha diversió, però que hi hagi sí, aquests moments, no?, que tu puguis associar, vale, mates, m'ho passo bé, literatura, és que puc llegir, m'ho puc passar bé, puc veure subjecte, predicat, o sigui, t'ho pots passar bé.
Clar, però jo ara pensava, perquè les mates siguin xules han de ser reptes, s'han d'ajudar a pensar, però tu, quan tu et poses a pensar, no sempre tot és fàcil i lineal. És a dir, pot ser que t'equivoquis, pot ser que no et surti, pot ser que passin coses.
Això és el que passa en els jocs, no? Hi ha però un cas ja millor passa. I hi ha un cas pitjor.
Clar, sí, sí, però vull dir que és això, poder tindre reptes matemàtics. Evidentment, a qui li surten, a qui se n'en surt, això és una motivació per seguir jugant. Mm-hmm. Qui amb aquest que no em surt, que ara com ho penso, que m'he bloquejat, que aquí perles d'això, deixa de trobar-li la gràcia al repte.
Sí que ens ho hem de passar bé.
És important passar-s'ho bé i és important tenir bons moments. No, passar-s'ho bé és molt important i passar-s'ho bé fent matemàtica t'ofereix el voler seguir i fer-ho més estona i més estona, però és importantíssim que tothom tingui molt bons moments fent matemàtiques. I tu deies, no, que aquelles persones que potser de primera se'ls dona millor, doncs més sovint tindran aquests bons moments. Però el que ens hem de centrar també... O sigui, ens hem de centrar, en primer lloc, bueno, però no vaig en ordre d'importància.
Diversos punts d'importància.
Diversos punts d'importància. Aquelles persones que se'ls donen bé les matemàtiques, no les hem d'abandonar. No hem de dir com, clar, ui, se't donen bé les matemàtiques, però espera't un moment que ja vaig avançant amb la resta i tu espera't. No, no, aquests els has de donar més reptes i fotre'ls més canya i que tinguin més coses a fer i que els hi segueixin suposant un repte i un repte i voler seguir avançant i seguir descobrint. Però a les persones a les que de primeres potser no se'ls dona tan bé les matemàtiques, hem d'aconseguir donar-los aquests moments d'èxit. No hi ha res més motivador que tenir moments d'èxit. Aquesta és una frase que a vegades he parlat amb l'Antonio Benell, no? Que per mi és un referent, absolut en el que seria la didàctica de les matemàtiques i l'educació matemàtica. Com els moments d'èxit, no hi ha res més motivador que això. Aleshores, un èxit no és només aconseguir el resultat. Un èxit és que dins del camí hagis fet un pas enginyós, un pas que t'ha sortit bé. Qualsevol moment pots trobar-hi un èxit. I, de fet, jo el que m'agrada moltíssim remarcar sempre és quan dins d'un... tens un grup així que estan fent un repte, el que sigui, hi ha uns que els està sortint bé i uns que els surt malament, i passa la sessió i al final els surt bé. Aquest grup que no li ha sortit bé al principi, que ho ha estat patint i que després sí que els ha sortit bé, aquells són els que hauran après de veritat. I remarcar aquest salt que han fet i aquest moment en què de veritat han après, això és un èxit com una catedral, no? I que ells sàpiguen que el seu èxit ha estat també en el seu aprenentatge, doncs fa que potser també els agradi aprendre. Més enllà de les matemàtiques, més enllà de català i les matemàtiques, a tot t'ha d'agradar aprendre. I s'ha de desenvolupar el gust per aprendre i per això.
I la curiositat per coses noves i per pensar les coses de maneres diferents, que això et porta vies diferents.
Exacte. I pel que estàvem dient abans dels referents, no, aquí hi ha una cosa que és clau per mi, que és que hem d'aconseguir que tothom pugui tenir referents que li serveixin. I això, doncs, s'aconsegueix. D'una banda, per exemple, estàvem dient abans, què pot fer una família per aconseguir tenir més moments matemàtics? Doncs hi ha els moments matemàtics que tenen ells mateixos. Després també, doncs, és poder-los com portar com a visita cultural, com a cosa que fas el cap de setmana. Doncs pots anar, per exemple, igual... Conec un munt de gent que un gran record que té és anar al Museu de les Ciències del Cosmo Caixa. I això és, uau, quin lloc era. Doncs aquí a Catalunya tenim, per exemple, el Museu de les Matemàtiques, el MACA.
Ui, quan van amb l'escola i amb l'institut, ho recorden, tant si els agrada les matemàtiques com si no els hi agraden, perquè va molt buscada aquesta excursió, a més a més.
Sí, sí, però després com a família t'hi pots anar els diumenges. No? I ara també estarà a Girona i ja està a Tarragona. I després també, entre setmana, tu pots tenir... Bueno, nosaltres, per exemple, oferim les extraescolars, que és que tu pots apuntar el teu fill a la teva escola a jugar amb la ciència, a jugar amb les matemàtiques, a jugar amb la tecnologia quan s'acaba el col·le. No? I allà és un espai on també pots trobar aquest referent que estàvem buscant. Els monitors i monitores, doncs hi ha nois, hi ha noies, en general és gent que està apassionada per la ciència perquè estan estudiant potser carreres científiques o potser estan estudiant carreres relacionades amb l'educació, i trobaran aquest referent d'una persona que està disposada a jugar amb ells i amb elles sense aquesta qüestió d'haver d'arribar a fer no sé què, sinó que quan se't presenten dubtes estarà per tu i tindrà tot el temps per explorar tot allò que vulguis, i ho estaràs fent al voltant de la ciència i de les matemàtiques, i començaràs a generar, doncs, tot un baúl enorme de bons records i bones experiències matemàtiques i científiques de les que poder-te agafar després per tirar endavant a la vida.
Alguna recomanació?
veure, tenim poc més de 15 minuts del programa, tenim 3 recomanacions, això va a 5 minuts per recomanació, no? Més o menys. Seria això, el joc?
Sí.
Val, doncs anem per la primera.
Desearía gozar de su presencia en una de las reuniones que organizamos para intercambiar conocimientos.
Con las mentes matemáticas más ingeniosas. Atentamente, Fermat.
Això és L'habitació de Fermat, una pel·lícula d'en Rodrigo Sopeña i en Luis Pedrahita, guió i direcció. La tenim a Prime Video i diríem que és una mena d'escape room abans que sabéssim que hi havia una cosa que s'acabaria existint, que són els escape rooms, no? Que has d'aconseguir escapar d'un lloc i hauràs de resoldre una sèrie de problemes per aconseguir estar fora. Quan tu t'adones que el que saps pot ser útil pel teu dia a dia, no? Encara que sigui per sortir d'un escape room, per veure si t'han donat bé el canvi. Bueno, ara com que paguem gairebé
tot amb tarja.
Ara ja no funciona tant, eh? Però potser quan els petits comencen a anar a comprar, que sí que van amb monedes i els hi donen el canvi. Aquestes coses, o sigui, quan tu te n'adones, no? Que és que les mates, el que dèiem al principi, estan al teu dia a dia, aquí es posen en valor, oi?
Aquí són significatives, que és el que és important, que les mates formin part de la nostra vida i ens envolten, perquè és que és la realitat, i ens ajuden a explicar el món que tenim al voltant, ens l'ajuden a explicar amb la ciència i ens l'ajuden a explicar amb el nostre dia a dia. No, és que no cal fer meravelles, et surt en el dia a dia. Llavors, fer-les significatives és molt important, donar-los el context real és important, que estiguin connectades amb el que m'està passant és important, em donarà més bons records, més premis emocionals, no?
Però crec que tampoc cal caure sempre en la utilitat que tenen les matemàtiques, no? Com algú bastant més arrel, potser, de que algú li agradin les matemàtiques és que li agradi pensar, que li agradi resoldre reptes i tot. I com que hi ha molts reptes que potser no tenen una aplicació al dia a dia, però crec que cal incentivar molt a que això també generi una mica de satisfacció als infants quan estudien i tot, que potser és això, com posar-hi aquesta perspectiva de les matemàtiques són útils al dia a dia. O sigui, està bé, potser, per si algú ja és com, no, a mi no m'agraden gens les matemàtiques, com a últim recurs, és com, bueno, però són útils. Però crec que, molt abans, crec que cal que hi hagi aquesta perspectiva de has de gaudir pensant i intentant com anar més enllà una mica del que tu veus al dia a dia. Les matemàtiques és una eina molt útil per com resoldre coses que potser encara no has ni observat ni res.
Aquest gaudí, no? El gaudí per aprendre, la curiositat que deies
totalment
abans.
Si ara anéssim a una universitat, a la Facultat de Matemàtiques, i comencéssim a preguntar a la gent que està allà per què estudiar matemàtiques, jo estic bastant convençut que només d'un 5% diria que és perquè són útils. El 95% dirà que és perquè són boniques.
Que són boniques, eh?
Són boniques,
són
emocionants.
Ara hi ha gent que li ha explotat el cervell. Matemàtiques, bellesa i matemàtiques.
Sí, sí, totalment. Mira, ara, per exemple, cada dos dimecres estic en un espai que es diu Arqueonet fent unes sessions de matemàtiques per gent adulta, molts dels quals són jubilats, altres no, que van per descobrir una mica què és tot això, no? I ho gaudim moltíssim perquè anem a buscar les coses boniques de les matemàtiques, les coses emocionants. I sovint hi ha coses que te les podria explicar així. T'explico una, molt bonica. T'explico una altra, molt bonica. I totes les del mig podrien ser terribles. Però ben filades una després de l'altra, resulta que totes són emocionants i totes són boniques, i aquesta bellesa es crea quan es crea com tota aquesta interconnexió de unes coses que s'aguanten en les altres i que fan que tu, el que dèiem abans, no?, de les matemàtiques que es poden construir, no? I quan una cosa s'aguanta en una altra cosa que tu ja coneixies, doncs aquí reconeixes algo que forma part de tu, no? I aquest fet que les matemàtiques vagin formant... Matemàtiques, em sortia, no? Vagin formant part de tu, canvia la teva visió del món, no? I és el que farà que pel carrer puguis gaudir veient matemàtiques, també.
Quan vam parlar, que et vaig convidar per venir al programa, em vas dir, estem fent formació de monitors, no? Monitors de colònies, de casals, de campaments. Clar, no els ha de canviar gaire la mirada, no? Perquè suposo que és gent que ja li agrada la ciència, que gaudeix aprenent, que és curiosa.
Sí que els hi canvia la mirada. Sí que els hi canvia la mirada, perquè, clar, tu a la teva vida, en general, doncs hauràs après matemàtiques, ciències, d'una manera, i després molts d'aquests monitors potser surten del lleure, no? D'haver estat en esplais, en caos. I allà doncs, es tracten altres coses, no? Es tracten les emocions, es tracten...
Valors.
Les relacions, no? I semblaria que hi ha una cosa que és com s'eduquen les matemàtiques i com s'eduquen les ciències, i una altra cosa que és com s'eduquen els valors. Doncs, com allà, el que comencem a descobrir és que la cosa no va així, no? Que les matemàtiques i les ciències també es poden educar des d'aquesta perspectiva, i tu quan eduques en valors, moltes vegades eduques a partir de les experiències que has tingut, no? Eduques a partir de... Dius, oi que això et va passar una vegada, i aleshores comences a tractar això que et va passar, o... també com a monitor, com a educador, poses tu l'exemple, no? Si tu vols educar en valors, doncs has de mostrar uns valors. Mm-hmm. Doncs quan eduques en les ciències també pots passar per aquí. I si tu comences experimentant i comences manipulant i comences jugant i aleshores com vius coses tu mateix i les experimentes tu mateix i després dius, vale, què ha passat aquí? Què està passant aquí? I aleshores comences a posar a prova si les idees que tu t'has creat un model mental de què ha passat aquí. I aleshores pots començar a posar a prova el teu model mental amb experiments, no? I aleshores com comences, doncs, a aterrar, no? Comences a experimentant i fent les teves conjectures de, vale, quan fas aquest experiment passarà tal cosa. Aleshores experimentes i obtens uns resultats i aleshores generes com la teva visió de com deu funcionar el món. I aleshores la pots tornar a posar a prova, no? I vas fent aquest camí, però és molt a partir de la vivència. Aleshores, com una de les coses que jo crec que els monitors que entren a Explorium descobreixen i gaudeixen molt és aquest canvi de visió sobre com es pot educar en la ciència, que pot ser de veritat una cosa experimental, vivencial, i que et vagi com que vagis aprenent a partir de trencar-te els esquemes, no? Més que directament de et dono les regles i aplica-les.
Ja t'has estrenat, Mariona, com educadora en el lleure amb aquesta mirada científica?
Sí, sí, porto quasi un any o així, ja he fet algunes colònies, tallers...
Més d'un any, perquè vam ser monitors junts a les colònies d'hivern l'any passat.
I, bueno, és molt interessant, realment. O sigui, jo venim del món de l'esplai, com sí que ja tenia una mica la idea aquesta de que educar es fa a través, o sigui, es pot fer a través del joc i de les vivències com més, que estimulen més, que et generen més diversió, com el que dèiem abans de com generar sempre emocions, però, clar, la ciència només havia vist a l'escola, i en educació formal com que això, o sigui, per sort va canviant, però que abans era molt de... classes molt magistrals i potser a primària sí que hi havia una mica més de joc, però no arribava a ser el joc. I sí, Explorium m'ha agradat molt, com que m'ha canviat molt la perspectiva de, bueno, que jo feia l'esplai, també ho puc fer ensenyant ciència, i que és algo molt clau a l'hora d'ensenyar ciència i transmetre això, de que moltes vegades hi ha aquesta visió de la ciència no és divertida, és per la gent que té molt coco i que pot estar molta estona estudiant o el que sigui, però com clar. No, és algo molt que pot ser molt divertit i pots aprendre molt igualment.
El que nosaltres fem a les colònies, el que nosaltres fem als tallers i als extraescolars, no és necessàriament una cosa que hagi de substituir la manera de fer de l'escola. Però sí que és una cosa que pot complementar i que també nosaltres volem que ajudi a transformar-la. Nosaltres participem de moltes jornades de didàctica de les matemàtiques, de didàctica de les ciències, i també oferim fins i tot colònies per professors. En farem unes per professors ara al maig. I les escoles o fins i tot, ens demanen que els ensenyem a com fer aquesta educació experimental. I fins i tot ara fa dues setmanes ens ho va demanar la Universitat Politècnica de Catalunya, no? La UPC, que vam anar a formar professors de universitat en com aconseguir que les classes fossin més experimentals i més vivencials. Aleshores, és un model que sembla que realment funciona i que enganxa els nens, no? Els nens, quan van a les colònies, els agrada i volen tornar... I quan fem a les colònies pròpies, doncs són ja infants que els agraden les ciències directament. Però després també ho fem per escoles, no? Una escola de primària d'on sigui, de Vilassar de Dalt. Una escola de primària d'on sigui a Catalunya ens demana unes colònies científiques i nosaltres les fem i els nens gaudeixen com el que més. Aleshores, aconseguim d'aquesta manera que puguin tenir uns dies de convivència on estan gaudint de la ciència i la ciència es converteix en aquesta cosa de la que vol dir i de la que volé fer encara més i més i més.
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna.
¿Llevan identificación?
NASA, señor.
No sabía que contrataran.
Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta.
Això és Talentos Ocultos, una pel·lícula que teniu a Disney+. Les protagonistes són tres dones científiques afroamericanes que varen calcular les trajectòries de vol, per exemple, del vol de la Lluna a la Lluna de l'Apolo 11, això el 1969, on les dones no podien ser enginyeres.
O sigui, no tenien ni un lavabo per anar.
Exacte. Tu ets conscient, Mariona, que tu ets un referent per... per als nens i per les nenes, vull dir, perquè clar, no estàs fent matemàtiques, però igual estàs fent física. I que quan et veuen, segur que algú, però tu ets matemàtica, tu no, jo estudio física, jo sóc biòloga.
Sí, és una cosa que m'agrada molt, que crec que va canviant bastant, com que cada cop apareixen més referents. I clar, no m'havia plantejat mai que, o sigui, realment sóc un referent en això, però que crec que també és molt important com o sigui, sí que destaca que les dones poden arribar a la ciència, però com normalitzar el fet de... És igual que siguis, no? Com una mica de jo estic a la ciència i no t'estic destacant que sóc una dona i tal, i buah, tu... o sigui, tinc la sensació que a vegades potser això genera un... Buah, les dones s'han d'esforçar més, jo tinc el mèrit de que he arribat a la ciència, no? Com que potser no cal això, però que és molt important com que vegi una mica de...
Home, jo t'asseguro que jo he fet un esforç perquè a l'escola vinguin dones a explicar coses de ciència.
Sí, clarament.
Per intentar donar referents i que les he buscat dones perquè ja sabia que el referent masculí existia i volia buscar el referent femení.
Sí, sí, o sigui, sí que és veritat que costa molt més trobar dones, però com m'agrada que cada cop sigui potser una mica més fàcil, això ho podríem dir. Com...
Tant de bo, tant de bo.
I no us sembla que potser és que això de les matemàtiques, la gent al final pensa què fan els matemàtics, no? Perquè els biòlegs més o menys la gent sap què fan, i els advocats, els que fan, els periodistes, els que fan, però un matemàtic, una matemàtica? Podeu fer moltes coses.
Una matemàtica pot estar com a qualsevol lloc del món, en principi, no? Perquè bueno... Al final és el que comentàvem abans, de que quan tu estudies matemàtiques, sobretot el que estàs desenvolupant és una manera de pensar. I aleshores això és un dels grans valors que acostumen a tenir les persones matemàtiques. Que hi ha empreses, no?, que busquen persones matemàtiques perquè diuen no, si ha estudiat matemàtiques, aleshores haurà desenvolupat una manera de pensar
interessant. És una mica com lo de la filosofia.
Exactament. A mi m'agrada posar molt en relació les dues coses, no? El que deia abans, de que les matemàtiques no són els resultats només, sinó que és la manera de pensar. I en aquest sentit és molt igual que la filosofia. I tornant a això de què són les matemàtiques i què pot aconseguir un matemàtic, m'ha fet gràcia el tràiler aquest de la pel·lícula que hem posat, no? Perquè primer hi havia aquest home que deia no sé què, les equaciones. I aleshores, i aleshores després sortia la dona i deia... Pues sí, no sé què, aquí estem, som tres dones i ho podem fer. I també ho parlàvem amb un altre to de veu. Aleshores, com la visió que tens de les matemàtiques, si només escoltes aquell home al principi, és molt diferent del que tens si escoltes a la dona després i és molt diferent de si escoltes a la següent persona, no? I aquesta cosa és clau. Hi ha una diapositiva que, de nou, utilitza l'Anton sovint, l'Anton Albanell, que era com... Això són les matemàtiques, ja estaves, i eren com un munt de números escrits en una pissarra, i dius, bueno, si veig això, doncs clarament les matemàtiques són avorridíssimes i és un munt de números molt complicats escrits a la pissarra. Si després ja passa a ser una persona parlant animadament, doncs dius, oh, bueno, aquí es poden comunicar d'una manera i fins i tot em puc divertir escoltant. Si després comences a tenir materials a les teves mans, dius, ostres, però les matemàtiques estan clarament en el món real i el batec, i són jo mateix, no? El batec del meu cor ara mateix està sent un que és diferent de quan no estava parlant de matemàtiques. I això, aleshores, com què pot ser un matemàtic? Bueno, un matemàtic pot fer de tot, després hi ha molts que se'n van a la programació, però hi ha molts que se'n van a pensar, n'hi ha que se'n van a fer educació, necessitem boníssims professors i professores de matemàtiques que canviïn aquesta visió, que vulguin comunicar les matemàtiques d'una manera apassionada i bonica i que transmetin aquestes idees i bueno, amb matemàtiques pot fer-ho tot.
Jo em vull quedar amb aquesta idea, no? La importància dels professors i de les professores de mates. De mates, de biologia, també de llengua, per descomptat, però avui que estem amb aquesta vessant més científica, no? Tenir aquell profe que dius, és que m'ho estic passant bé, és que estic aprenent, és que se'm passa l'hora volant.
Clar, és el que ella ha dit, no? Si un profe és apassionat d'allò que ensenya, segur que transmetrà passió també per lo que, pel coneixement que està transmetent, no? Però no tots som iguals, també s'ha de reconèixer, no? I llavors a les escoles n'hi ha profes molt bons en llengües i n'hi ha profes molt bons en matemàtiques, n'hi ha de tot, no? I és anar combinant i anar aprenent de cadascú el seu, no?
Jo aquest cap de setmana, això que dius, ho comentava amb la resta de monitors, no? I vaig posar algunes de les preguntes que nosaltres sabíem de quines coses parlaria una mica, no?, aquí, i vaig posar les preguntes a alguns monitors i monitores i moltes de respostes anaven a dir no, però és que jo, clar, a cinquè de primària ja vaig tenir un profe o una profe que era increïble i aleshores ja m'encantaven les matemàtiques. Després a sisè vaig tenir un que m'ho feia passar malament i allà vaig perdre l'amor. Però després, a primer d'ESO, me'n recordava que a cinquè de primària ho havia pogut passar bé i aleshores em vaig agafar això i vaig poder seguir endavant. No? Aleshores, és clau poder transmetre aquesta passió i poder transmetre les matemàtiques. I en aquest sentit, jo vull fer aquí una petita reivindicació, que és que necessitem que a primària, des de la universitat, es doni moltíssima més formació en educació matemàtica, en didàctica de les matemàtiques. A mi una cosa que em posa nerviós és el fet de que hi ha especialitat en anglès, quan tu estudies educació primària, hi ha especialitat en música, en educació física, em penso, però no hi ha cap especialitat, no hi ha mestres de primària que a la carrera hagin pogut escollir l'especialitat de ciències o de matemàtiques, perquè no...
Perquè no hi ha diferència, perquè es tracta tot de forma molt més global. Però sí que jo, el que tu has dit, que la formació dels professors hauria d'haver-hi major importància a la didàctica de les matemàtiques i a les matemàtiques en si, és una realitat que se n'està parlant, eh? Però...
Si a primària es desenvolupa realment el gust per les matemàtiques i les ciències, no hauríem de tenir a primària persones que es dediquin a formar-se i formar-se i formar-se per ser grans mestres de matemàtiques i ciències?
Aquí hi ha un comentari que va fer un dia l'Oriol d'Explorium, un membre d'Explorium, que em va fer molta gràcia i com pensar que estava veient algú, no sé si l'Anton o el Pol o algú, explicant sobre didàctica de mates i va fer com sí que s'han d'esforçar els pobres, com que es nota molt la diferència d'esforç que li has de posar en la didàctica a les matemàtiques o altres assignatures que potser es venen soles quasi, no? Com que les matemàtiques ja tenen aquesta connotació negativa de si no t'agraden, no t'agrada ni punt i és algo dolent, però com que ja veus el professorat i el mestre s'han d'esforçar una mica més, que sap greu també això.
Jo crec que sí que tens raó. El mestre que pensa que les mates no li han agradat o no li han funcionat, que n'hi ha que et diuen jo sóc de lletres i dius però estàs en una escola i aquí no som de lletres o som de ciències, som mestres, s'ha de transmetre aquesta passió i bueno, hi ha moltes maneres a l'escola també de poder acompanyar els mestres perquè vagin fent els canvis, perquè vagin disfrutant. Jo recordo una mestra aquest any que em va dir ostres, si a mi m'haguessin ensenyat les mates així, és que potser hagués sigut científica, eh? I pensava, home, no m'ho diguis això, no?
Jo crec que només que la gent es quedi amb una mica del vostre entusiasme avui per les matemàtiques, ja dilluns començaran d'una altra manera. Mariona Olivella, Pol Landman i Marc Cascalló, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mira, números, i acabem amb música. Sempre acabem amb aquest 1, 2, 3 i. La cançó d'avui és Less Than Zero, de l'Elvis Costello. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.